kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Off and my love went with it. The chilly wind whipped my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. I wore a t-shirt and my worn-out tag, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken-hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds, he said to himself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Bum 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 bum. Avui avancem als dies mundials a les 10 del matí perquè sembla que els nostres cerculets vilafranquins s'han adormit i se'ls han enganxat els llençols. Per tant, en John, que és avui el nostre corresponsal a la ràdio, i jo us portem la secció dels dies mundials. Avui, senyores i senyors que ens esteu escoltant, és el Dia Mundial de la Roba Interior. La roba interior pot ser molt diferent depenent de la cultura o la religió. En el judaïsme, per exemple, es fa servir el talit katan, un accessori que es porta sota la roba i que manté el codi de vestimenta del seu fil religiós. Ja sabeu que ara les línies dels nostres telèfons estan obertes. Podeu trucar al 93-827-2626 explicant-vos quina roba interior feu servir i us podeu endur una ampolla de cava Brut Nature Vallformosa. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Good time, having a good time. I'm shooting. star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
On us heu comprat l'últim conjunt de roba interior? Us el compreu així al mercadillo, de qualsevol manera, o aneu a botigues de roba interior? Mentre us animeu a trucar, que podeu guanyar una ampolla Brut Nature Vallformosa si truqueu a la ràdio, el Jon García ens ha preparat algunes curiositats sobre la roba interior. Jon, a veure, què ens has portat?
Doncs sí, sí, he preparat una sèrie de curiositats que he trobat. La primera és que la van començar a utilitzar els grecs.
Els grecs,
sí, Déu-n'hi-do. Sí, com a curiositat, perquè les dones a Grècia van ser les primeres que van utilitzar el sostén, i el sostén, el seu tipus de sostén que utilitzaven, es deia apodesma.
Apodesma.
Sí, sí.
Molt, molt semblant a sostén, ara mateix.
Exacte,
no?
Es veu clarament d'on ha derivat la paraula. Però després els romans, amb tot el seu poderío, van fer que els sostens no es tornessin a utilitzar fins més tard, ja cap al 1300.
O sigui, van fer una pausa, eh? O sigui, van fer una pausa de l'agòbio que suposa a portar sostens i van dir...
I després van tornar...
Sí,
sí, un descans i després ja...
Primera curiositat de la roba interior d'avui. Us heu comprat roba interior últimament? Va, expliqueu-nos-ho al 93-827-2626. I want to break free.
Fallen in.
to Break Free de Queen, i això és perquè, bueno, els romans van decidir fer una pausa a l'hora de portar sostens, perquè suposo que I Want to Break Free en algun moment, no, John?
Clar, clar, sí, sí.
John, tenim la primera trucada, i és la Paquita. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia i bon sol.
Bon dia i bon sol, bon dilluns també per tu.
I tant, bona setmana.
Escolta, Paquita, avui celebrem el Dia Mundial de la Roba Interior.
Sí.
Quin és l'últim conjunt de roba interior que t'has comprat? Va, anima't.
Home, potser per Nadal.
Per Nadal, molt bé, així per celebrar les festes, no?
Home, sí, sí, sí.
I tant, fantàstic, escolta'm.
És un dia ideal. Per
I perquè la tradició de fer servir, ja que te'l vas comprar per Nadal, lo de la roba interior vermella per Cap d'Any, què, ho vas fer o no?
Sí, 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 ja dic, per fin d'any va ser.
Clar, per la bona sort, no?
És el que esperem.
Home, molt bé. Doncs escolta, Paquita, moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres. Et donem el número 1 i a veure si tens sort i et toca aquesta ampolla de Brut Nature. Què et sembla?
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Vinga, adéu.
Calo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
De la isla.
Tenim una altra trucada ara mateix a la ràdio. Avui parlem del Dia Mundial de la Roba Interior i també ho volem compartir amb la Maria Teresa, que ens ha trucat. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia, maca.
Com va l'estiu?
Com va la calor?
Bé.
Bé, molt bé. Nosaltres a la platja estem molt bé.
Ai, carai, quina enveja, Maria Teresa, quina enveja.
Hi ha una mar transparent que no estarà tot l'estiu.
Calla, calla, que nosaltres estem a la ràdio. No ens ho pots dir, això.
A les 8 del vespre em banyava. Oh,
quin gust. Plana,
transparent.
Escolta, i suposo que et banyaves amb banyador, però ara estem parlant de la roba interior.
Quan era jove estava primeta i maca i me posava biquinis, minis... Minis pressió, eh?
Home.
Però ara, noia, ja tinc 70 anys i m'he de tapar les coses. Ja.
Escolta, però si no te les vols...
Per tenir coses rares no val la pena, ja.
Si no te les vols tapar, si no te les vols tapar, no passa res, eh? Tu, alegria.
Escolta, que no tinc cap mania, eh?
Per això...
Jo, si em tinc a treure les tatetes, me les trec, eh? I els meus rulos també, eh? I vaig a piscina cada dia, que si tingués manies, no aniria. A Vilafranca vaig quasi cada dia a la piscina,
I tant, només faltaria.
Si manies, escolta,
jo trobo que quan...
s'ha de saber.
Jo trobo que quan arribes a certa edat ja és igual, tu, de perdidos al riu, tu.
S'ha de saber que envellir i que estiguem aquí vius.
I tant, això és el que compta. Oh. Maria Teresa...
Vem una Sitges a veure el Duodinàmico, fabulós, fabulós.
Home,
fabulós,
entre això i els biquinis d'aquest estiu, Maria Teresa, oh, ja vas servida, tio.
Porto banyadors macos, però biquini no ara, eh?
Escolta, Maria Teresa, avui és el dia de la roba interior. Quin és l'últim conjunt que t'has comprat? Va.
Jo, mira, jo me'ls compro tots de color car, ja. Les calcetes ja una mica que m'apretin, ja sostens de color de car, perquè vaig a la piscina molt i tot. Ara m'agraden els conjunts monos, eh?
Sí?
També algun mono, sí. Algun sí. De color carn, aquells vale. Clarets amb puntetes, i això també m'agrada molt.
En tenim algun d'especial, diguéssim, eh?
Sí, vale. Algun especial, sí.
Molt bé.
Però per la piscina doncs, ja porto color car, saps?
Clar.
Clàssics, la calceta clàssica i el sostén clàssic.
Que sempre fan elegant, i tant que sí.
Però d'això m'agrada molt la roba interior, molt. Sempre deies, vas més de dintre que de fora, eh?
Clar.
Sempre deien.
Clar, i on te la compres, normalment? És a dir, al Mercadillo, per exemple,
sí,
així pim-pam?
Jo la compro una parada que hi ha una Rulot al mercat, que
la
tenen molt maca i molt bé de preu.
Molt
I
bé.
Si no, a la botiga de la Palma, eh? Vull dir, no tinc manies, eh?
Molt bé.
Compro tot arreu, jo.
Fantàstic, Maria Teresa. Moltes gràcies per compartir-ho. Et donem el número 2 pel sorteig d'avui, d'acord?
Molt bé, maca, i que passeu bon dia i bon estiu.
Igualment, una abraçada.
Adéu, maca, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Hem avançat al concurs de Ràdio Vilafranca. Truqueu al 93-827-2626. Podeu guanyar una ampolla de cava Brut Nature per celebrar el Dia Mundial de la Roba Interior. Mentre esperem aquestes trucades, en Jon Garcia ens ha buscat curiositats sobre el dia de la roba interior. Jon, què més ens has portat a veure?
Doncs us he portat una altra curiositat, i és que les talles es van crear el 1930. Oh, és a dir...
Bastant tard, tio.
Sí, sí, sí. Abans del 1930 no hi havia cap mena de talles. O sigui, no sé com s'ho feien, si portaven tots el mateix, si es feia... A mesura, no sé, no sé ben bé com ho feien.
T'aviso que devia ser molt complicat portar tothom al mateix, eh?
Una mica, perquè...
Potser feia spoiler o alguna cosa, però era molt difícil.
Sí, sí. Llavors, es van crear al 1930 i a partir d'aquell moment hi havia les talles A, B, C i D. El que passa que actualment les talles... O sigui, ara hi ha com més talles, llavors hi ha més...
Hi ha més varietat.
Més varietat, no? I és més fàcil trobar una talla que s'ajusti perfectament.
Perfecte. Doncs des del 1930 que tenim talles, abans, mare de Déu, devia ser campi qui pugui, allò. Nosaltres, mentrestant, hem rebut més trucades. Tenim a la Fina al telèfon. Fina, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Doncs ara ens esteu trucant les valentes que voleu celebrar amb nosaltres el dia de la roba interior, Fina.
Escolta, m'has fet gràcia amb això de campi qui pugui.
Home, noia, lo difícil que devia ser, no? Vull dir, vaja, no ho sé, però...
A mi va ser divertit, oi?
Home, sí, déu-n'hi-do. Devia ser una mica... Uita, doncs...
Mira, jo crec que, com que ens anem fent grans, també hem de ser presumides, eh? No ho podem perdre, això.
I tant, no, no, de cap manera.
Hem d'anar ben posades.
Heu de donar exemple a la joventut, Fina.
Sí.
I tant.
I abans sempre recordo que les mares o les iaies deien... S'ha d'anar més ben posat de dintre que de fora. O sigui que...
Carai!
Hem de lluir.
I tant, encara podrem aprendre un parell de trucs de...
Que sí.
De la encara... gent així més adulta, eh?
Sí, sí. No perquè ens hagi de mirar ningú, sinó per nosaltres mateixos.
I
veure
tant.
Que vas ben vestit.
I tant.
Doncs escolta, jo em vaig comprar un conjuntet de pijama, però és un pantalonet curt i una brusa.
Uh-huh.
És estampat bastant vermell i negre, que té una punteta aquí dalt al pit, diguem, a l'escot, a la perfumeria Palau. És una monada, us ho recomano, perquè, de veritat, m'ho poso i dic, oi, mira, que bé que estic, doncs escolta, dormirem tranquils.
Clar, i oita, només és per dormir, però és això que dius tu, eh? Estar a gust amb una mateixa, al final és el que compta, eh?
Sí, perquè si és bonic, doncs mira, t'hi sents millor, no? És
bueno... I al matí, un dilluns, que et lleves amb aquest conjunt, que dius, ei, jo avui em menjo la setmana, tio.
Escolta, avui tenim bon humor només de llevança, no?
I tant que sí.
Fina. I sentim a la Clàudia explicant tot això, imagina't.
Jo sempre us porto dies mundials interessants, si més no. Segur que no us els espereu mai.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, roba interior també. Un pijama és roba interior, si vas enllà, no?
I tant, i tant. Doncs... Fina, moltes gràcies per compartir-ho. Et donem el número 3, a veure si hi ha sort, d'acord?
Vale, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Igualment. Adéu, adéu.
última curiositat abans del sorteig de la mà del John Garcia. John, aquesta a mi m'ha fet posar els pèls de gallina.
Aquesta
tio.
Curiositat té bastanta tela i jo no l'acabo d'entendre del tot, però m'ha sobtat tant que la volia compartir aquí amb la gent de Vilafranca. És que abans els corsers, o sigui, s'utilitzaven amb els ossos dels animals.
O sigui, es feien amb ossos d'animals. Eh?
No entenc exactament com ho feien, perquè em sembla molt difícil i molt incòmode alhora.
Sí, a més, una mica, o sigui, a nivell psicològic, portar un corser fet de què, Déu? De
no, no,
ossos de balena.
Ossos de balena, i es veu que per culpa d'això el nivell de balenes als oceans va baixar molt considerablement, o sigui que un desastre, i que ara ja, per sort, no s'utilitza més perquè ja s'utilitza el plàstic, però...
I a més no fa gaire.
Sí, sí, sí.
El 1990...
1990, que es fa res.
Es feien amb ossos de balena, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sort que ara hem canviat una mica de mentalitat, eh, John?
Sort, sort.
Aquesta ha sigut... Sí. T'has guardat la curiositat més creepy pel final del programa, eh? Nosaltres ha arribat el moment de fer el sorteig. Ens han trucat tres persones avui per parlar de roba interior i, per tant, la guanyadora d'avui és... La Fina Milà, amb el número 3. Fina, moltes felicitats per haver trucat al programa. T'espera aquí l'ampolla de cava.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Bon dia, ara són 11:15 i us oferim un nou repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Es traslladen els contenidors del carrer General Prim i es redistribueix l'estacionament de la zona a motiu de l'inici de les obres de construcció d'un edifici a la finca del carrer General Prim números 16-18, s'ha procedit al trasllat de la bateria de contenidors que estava situada davant mateix. La nova ubicació d'aquesta bateria, tocant a la Font dels Alls, ha comportat una redistribució de les places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i de zones de càrrega i descàrrega de tot el vial, des de la Font dels Alls fins al carrer de Sant Bernat. Aquesta setmana hi ha un tall de trànsit al carrer del Cid. Entre avui i dijous estarà tallat el trànsit al tram del carrer del Cid entre el carrer Pere Alegret i el carrer d'Igualada. El motiu són els treballs de pintat de la façana d'un edifici d'aquest tram. Els treballs mantindran el tram tancat entre les 8 del matí i les 6 de la tarda. A partir de les 6 de la tarda es reobrirà el trànsit amb normalitat fins a les 8 del matí de l'endemà. Els vehicles en trànsit pel carrer del Cid seran desviats cap al carrer Pere Alegret durant l'horari esmentat. El dilluns 19 d'agost comencen els assaigs del Cor dels Gojos. Els administradors de la Festa Major 2019, el Servei de Cultura i l'equip de coordinació dels Gojos han fet públic el calendari d'assaig del Cor dels Gojos a Sant Fèlix. El dilluns 19 d'agost, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Montserrat Junyent de l'Ateneu Municipal, es faran audicions de nous cantaires. El mateix dia i lloc, una hora més tard, tindrà lloc l'assaig del Cor. El dimarts 20 d'agost, a 9:15 a l'Auditori Montserrat Junyent de l'Ateneu Municipal es farà un nou assaig del Cor i el dimecres 21 d'agost a 9:45 a la Basílica de Santa Maria, en aquest cas, tindrà lloc l'assaig general de cor i orquestra. I acabem explicant-vos que aquest cap de setmana han tingut lloc els actes centrals de la Festa Major de la Ràpita. Tot i que els primers actes ja tenien lloc des del passat 26 de juliol, aquest cap de setmana s'han concentrat els actes més destacats de la Festa Major de la Ràpita. Un d'ells és la Cercavila, amb un recorregut que va portar els diversos balls populars del municipi des de l'Avinguda Penedès fins davant mateix del Centre Cultural Recreatiu Rapitenc. En aquesta Cercavila van prendre part entitats com el Ball de Diables de la Ràpita. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca, la vostra
ràdio. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí. Som de casa.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Has de portar un conjunt molt ajustat? Les prendes íntimes de Control Genira et faran lluir una figura perfecta amb la màxima comoditat. Tot un conjunt de peces reductores on podràs escollir el model que més se t'adapta, reduint fins a una talla en zona abdominal i lumbar. Vine a conèixer les novetats de Genira que combinen la sofisticació de les blondes amb l'efecte moldejador, sense oblidar-nos del confort, aconseguint el punt perfecte entre efecte reductor i seducció. Amb un disseny extraplà completament invisible, que no marca sota les prendes més ajustades. Les pots trobar a Palau, al carrer de la Parellada 1 de Vilafranca, on t'assessorarem del millor model per a tu. A més, durant tot el mes, per cada compra et farem un obsequi. Vine i descobreix el món shopping de Genira a Cal Palau. Dodge Far 5100D, tractor compacte de gran polivalència per a treballs de camp, en vinya i per transport. Gran comoditat, maniobrable, àgil, molt adequat pels marcs de plantació en vinyes emparrades més estesos en les nostres comarques. A més, el nou motor garanteix un dels consums més baixos, menors nivells de soroll i mínimes vibracions de la seva categoria. Vine-la a veure a EMS. També trobaràs el Same Frutetto 3S, amb l'angle de gir més gran del mercat. Un tractor vinyer per excel·lència. Maniobra perfecta en tan sols 3,4 metres. Vine a comprovar-ho a la nostra unitat de proves. EMS, concessionari oficial Same Dodge Far, carrer La Múnia 25, polígon industrial Domenys 2. Visita la nostra web www.ems.cat.
Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Trobareu el que vulgueu amb joies, polseres, penjolls, arracades, creus, medalles i rellotges de plena actualitat. Tot a un preu molt competitiu, no ho dubteu. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida. També comprem plata i l'or vell o usat que no us poseu i paguem en efectiu i al moment. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Carrer del Nord 16, telèfon 93 892 2027.
Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Penedès d'estiu, el magazín més fresc de la ràdio.
Dilluns i, a més, agost. Tothom té moltíssimes ganes de marxar fora, de sortir de la zona de confort i de veure món. Això és molt i molt important. A nosaltres, els dilluns, sempre ens agrada sortir fora de l'estudi i per això convidem a persones que ens transportin ben lluny de casa. Avui és el torn de l'Èlia Climent. Èlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Nosaltres ens posem en contacte amb tu, Èlia, perquè tu, enguany, has estat ben lluny de casa i, a més, si no m'equivoco, molt i molt fresqueta. A veure, explica'ns on has anat aquest 2019.
Doncs sí, he estat vivint 5 mesos a Finlàndia, o sigui, nord-est d'Europa, tocant a Rússia, entre Suècia i Rússia.
Per tant, nord-nord-nord-nord-est, eh?
Sí, sí. I, a més, dins del país he estat en un poble que es diu Jyväskylä, que està bastant al centre, o sigui, encara més al nord.
5 mesos de temperatures, per fer-nos una idea, entre quins graus oscil·laven?
Doncs quan vaig arribar al mes de febrer, les mínimes eren de menys 20, més o menys, i màximes de menys 10, o aproximadament, però sí que al marxar ja al mes de juny ja arribàvem a tocar els 23, 24 graus, tranquil·lament, per tant, molta varietat de temperatures.
Però déu-n'hi-do arribar i que la mínima sigui de menys 20, eh? O sigui, en plan, regal de benvinguda, menys 20 graus.
Sí, sí, però també cal dir que tots els països nòrdics i Finlàndia també estan molt acostumats a les temperatures fredes, per tant puc dir que he passat quasi més fred algunes vegades aquí a casa, al Pirineu, on sigui, que no pas allà.
Per tant, la climatització dins dels edificis la tenen solventada, que n'hauríem de prendre i tot, no?
No només dins dels edificis, sinó transports públics, zones comercials, fins i tot hi ha carrers principals, que perquè no es congeli el terra, tenen calefacció a sota i llavors així el terra no es congela i la gent pot passejar tranquil·lament sense estar preocupada per relliscar o caure. Sí, que...
Déu-n'hi-do, però el gasto que això suposa de combustible, com...
Això ho financen normalment les botigues del voltant perquè, clar, els interessa que la població pugui passejar i anar mirant botigues tranquil·lament. Tampoc és tot el dia, però sí que algun moment del dia ho engeguen i així es fon el gel. I la gent no rellisca perquè, si no, seria... És bastant complicat caminar si està tot congelat.
Escolta, una persona catalana, que el fred aquí no el portem gaire bé, acaba la carrera i diu, foto el camp i, a més, me'n vaig a Finlàndia. Com va aquest procés? És a dir, quan ho decideixes, això?
Jo això ho vaig decidir el juny de l'any anterior, perquè va sortir l'opció d'allargar els estudis 30 crèdits més, com mig any, i especialitzar-me una mica en temes de sostenibilitat. Jo he estudiat estudis relacionats amb l'alimentació i la indústria alimentària i llavors aprofundir en temes de sostenibilitat i, a més, a Finlàndia, que és un país conegut per la seva educació i per ser molt ambientalment més avançats que nosaltres, vaig veure que era una oportunitat molt bona i ens hi vam llançar.
Carai, i el procés, diguéssim, burocràtic, que és el que a vegades a molta gent la fa enrere, no? De, ostres, tota la paperassa, tots els documents que he de presentar... Com ho vas portar?
El fet de ser Finlàndia i que sigui Unió Europea facilita molt aquests processos perquè no necessites cap permís extra ni res, tu pots anar-hi a viure tant temps com vulguis perquè ets un ciutadà de la Unió Europea i no hi ha cap complicació més. I a part, a més, Finlàndia és l'únic país nòrdic, comptant Suècia, Dinamarca, Noruega o Islàndia, és l'únic nòrdic que també té la moneda euro. Per tant, les complicacions es van reduir bastant amb tot això. I sí que és posar-se en contacte amb l'altra universitat, entregar documentació, però al final va ser bastant com si ho entregués aquí per fer algun altre estudi, però en anglès. Però era l'única diferència, perquè a més, l'anglès també el dominen perfectament i temes burocràtics allà són molt més senzills que aquí, he de dir, són més ràpids, més eficients i no presenta cap problema.
Clar, potser està també més digitalitzat, no?, tot el tema de permisos i aleshores és més senzill.
Sí, ja ho faciliten també per tenir estudiants de fora, estan molt acostumats. A la meva universitat hi havia molta gent que estava d'Erasmus o fent estudis a l'estranger, per tant, és el pa de cada dia.
Èlia, Finlàndia és un país molt més car que el nostre. Com t'ho vas fer a nivell d'estalvis per poder-hi sobreviure, no?
Bé, jo havia estalviat força, havia treballat bastant, perquè ja ho sabia, i he de dir que, comparat amb els diners que paguem aquí, sobretot per temes d'alimentació, és bastant més car, però també cal dir que a nivell dels estudiants allà tenen moltes ajudes, tant els que estudien allà com els que hi van estudiar fora. Per exemple, les universitats són molt barates, els que estan allà no paguen res, però els de fora és bastant econòmic, i a més l'alimentació la tenen bastant subvencionada, per exemple, a les cantines de les universitats, el preu és molt reduït perquè el govern paga una part, o tot el tema d'estudiar està molt reduït. Ara, si vols anar a menjar fora o fer coses extres al dia a dia, sí que això es nota que és molt més car que aquí, però el dia a dia de viure i els lloguers i així per estudiants està bastant subvencionat.
Sí, cuiden molt, diguéssim, la gent jove i la gent que està estudiant, eh? De fet, si ets d'allà, crec que fins i tot és gratuït.
Sí, si ets d'allà pots estudiar des de que tens 3 anys fins que et gradues i els màsters i tot, gratuït, i a més, segons la renda familiar i diverses condicions que ens van explicar, també els hi donen un sou cada mes només per estar estudiant, perquè puguin independitzar-se i viure pel seu compte.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ens cau la bava de l'enveja, una mica, t'he de dir.
Sí, sí.
Què és el que...
Està molt muntat el sistema, clar. Però llavors, clar, tenen molts impostos per poder suplir tota aquesta part, la sanitat no és 100% pública i, a més, per exemple, les menjars especials o les begudes alcohòliques o ensucrades tenen molts impostos, comprar alcohol és molt car, perquè, si feu una idea, una llauna de cervesa de 33 centilitres, les normals, que aquí et pot costar 30 cèntims o 40 cèntims, les més barates, però que estan bé, allà la més barata de totes i que no estava gaire bona, 1,20 €, o sigui, 4 vegades més car que aquí.
Té alguna cosa a veure amb que sigui alcohol, que les taxes són més elevades?
Sí, sí, els begudes alcohòliques i ensucrades tenen moltes més taxes, i la població, a més, ja està d'acord, o sigui, no... perquè és bo per ells, i a més, aquests impostos els veuen reflexats amb ajudes per ells després, doncs, quan són estudiants o...
Clar, és a dir, que ho paguen, però ho paguen a gust, eh?
Sí, sí. I a més, també, això de les llaunes era molt curiós perquè, bueno, molts altres països d'Europa també ho fan, però aquí no ho fem, i per tant, per mi va ser una sorpresa que les llaunes pagues 15 cèntims més sempre per cada llauna, que després, si la retornes al supermercat, te'ls tornen amb efectiu, si vols, o si no, amb una altra compra. Mm-hmm. I això ho fan tant amb les llaunes com amb les ampolles de plàstic, i al final pots recollir forces diners si, per exemple, fas una festa i reculls les llaunes.
Això són moltes llaunes, Elia?
Sí, sí, però pots arribar a recollir 15 euros o 20 euros si reculls moltes llaunes.
Clar, i ja és un sopar,
Com?
Ja és un sopar, no?
Sí, sí, un sopar, o també hi ha gent... que viu al carrer o que té menys ingressos, que es posa a les cues de discoteques i festes i recull les llaunes de la gent i se'n va al supermercat i les torna. I així és una manera també de reciclar que els hi funciona molt bé.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Elia, tornem enrere quan vas anar-hi. Què és el que més et va impactar de l'adaptació? És a dir, el que et va costar potser una mica més?
Bueno, les hores de llum i de sol van costar força al principi, perquè també comparat amb la resta de països europeus, de la gent que vaig conèixer i amb qui vaig fer amistat, clar, Catalunya i Espanya, tenim moltes hores de sol sempre, tot l'any, i perquè estem molt al sud, no? I llavors, jo a l'arribar es feia fosc a les 4 de la tarda, i es feia de dia que ja estava a la universitat, que ja eren les 9 del matí, una cosa així. Llavors, clar, estar tot el dia al carrer o a fora de nit es va fer bastant complicat, la gent està molt més a casa... No surt al carrer, quasi...
Si no tenen la cultura aquesta de bar que tenim aquí, per exemple.
No, no. I llavors, quan va començar ja a fer més bo el mes de maig, que ja hi havia més sol, igualment, la cultura de carrer tampoc hi és gaire, o sigui, sí que veies més gent pel carrer, evidentment, però no veies terrasses plenes, ni, per exemple, no hi ha quasi bancs al carrer, ni cubos de la brossa, perquè
clar,
la gent...
És una pèrdua d'ingressos, no? Afegir bancs al carrer.
Quan fa bon temps i ja fa moltes hores de llum, per exemple, el mes de juny, que el sol quasi bé no es pon, molta gent, quan té vacances, se'n van amb cases que tenen al camp, a la natura, amb els llacs i tot, i llavors tampoc estan a les ciutats. Per tant, la vida de ciutat, de places, de festes majors i tot això, no existeix. És una altra manera de fer.
Què et va sorprendre dels finlandesos?
Bueno, els mites que hi ha als finlandesos o el que tu penses abans d'anar-hi és que són gent molt tancada, que es relaciona molt entre ells i que els costa obrir-se fàcilment, no? Llavors, en part sí que és veritat, perquè la seva cultura és bastant d'estar amb ells mateixos, molt individualista, no?
És més introvertida, però... no?
Sí, són introvertits, però puntualment sí que vam conèixer algun que, doncs que, doncs molt divertit, molt obert, vull dir que al final aquests estereotips sí que és veritat que en aquest cas s'aplica a gran part de la població, però, però també pots trobar persones que no, i bé, és com a tot arreu, també poden dir que els catalans som molt
agarrats.
Però n'hi ha que sí, n'hi ha que no, no?
Clar.
Llavors, això. Potser... I també són molt treballadors i molt...
Mm-hmm. No és un mite, no és un mite allò que són treballadors, eh? És veritat.
No, no, no ho és. I també el que em va sorprendre moltíssim les primeres setmanes, sobretot, també perquè feia classes que parlàvem sobre el sistema finlandès, sobre com funcionava, no? I sobre quines mancances tenia, comparant-ho amb altres sistemes d'altres països, i estan molt convençuts de que el seu sistema està molt bé i de que tenen... un dels millors sistemes de, políticament parlant, no? I a nivell de drets socials i tot això. I llavors em va sorprendre perquè jo tampoc ho veig tant així, o sigui, sí que és veritat que en moltes coses superen amb escreix el sistema que tenim nosaltres, però en temes més socials, més, per exemple, en temes de refugiats, d'immigrants, tots aquests temes són bastant de dretes, no? I llavors que ells, tothom ho confiï tant, que està tan bé el seu sistema... Clar. I que quan els hi planteges altres opcions simplement no volen, no volen entrar en aquestes discussions perquè ells ja estan bé com estan, sent ells finlandesos i ja està, això sí que em va sorprendre bastant.
Clar, també potser com que la població crec que és menor, no? Si comparem, si fem la proporció territori i persones que viuen a Finlàndia, potser és més senzill de gestionar-se, sent poquets, no? I no volen saber res més de...
Clar, ells són gairebé 5 milions de persones, amb un territori enorme.
Que potser és 30 vegades Catalunya, no?
O més, sí, sí.
Sí, sí.
I llavors també van tenir una gran onada d'immigrants cap al 2013-14, que amb tots els refugiats i molts immigrants, i els va costar molt de gestionar-ho perquè estava tot molt pensat per la gent que és d'allà o per la gent que hi va una temporada a fer una cosa concreta, a treballar o a estudiar i se'n torna a anar. Llavors això sí que és un tema que porten pitjor, que els gestionen bé, però clar, perquè no en deixen entrar gairebé, no? O perquè et fan polítiques molt de dretes en aquests aspectes. Mm-hmm. Llavors...
Ens comentaves abans que els finlandesos són persones més introvertides, així, a norma general, evidentment sempre hi ha excepcions. T'ha canviat a tu el viatge en manera de ser?
Bé, jo he de dir que tampoc em vaig relacionar molt amb finesos.
Ai!
Bàsicament, sí que hi compartia classes i tot, i eren molt simpàtics i tot, però el meu grup d'amics va ser més de Centre Europa, Alemanya, Suïssa, Àustria, una mica França, Holanda, com aquests països centreeuropeus, que sí que amb aquest aspecte són una mica més introvertits que el sud, diguéssim, que els italians o catalans o espanyols, però no tant com els finesos. Llavors era un terme mig i és el terme en què jo em vaig trobar més a gust i, per tant, sí, podria dir que sí que... M'ha canviat una mica amb aquest aspecte d'estar més amb tu mateix, no?, a vegades, o quan estàs amb un grup de gent, doncs sí que es notava que jo era la que era del sud, no?, i que era més extrovertida o més... Sí, més... Amb la sang més calenta, que deien ells.
Tenies l'etiqueta posada, eh, ja?
Sí, sí, una mica, sí.
Molt bé. A banda de la zona en si, de Finlàndia, aquest viatge... T'encés la llumeta, potser, a tornar a marxar, a tornar a Finlàndia? És a dir, tu has dit adéu del tot a aquesta vida fora de casa?
No, a la vida fora de casa no he dit del tot adéu, però sí que és cert que a Finlàndia el tema natura, el tema rural, està molt bé, o sigui, és una passada el que et pots trobar al nord, a Lapònia, tot nevat, amb les aurores boreals, i després també tots els llacs, les illes, és una passada, però és una passada per veure-ho, però jo per viure-hi... Em faltava més d'aquesta part cosmopolita, o sigui, les ciutats de Finlàndia deixen molt a desitjar des del meu punt de vista.
Que és com un poble gran, no?
Sí, o ni poble, perquè no tenen places o carrers petits, és com molt cases, no? I llavors sí que hi ha un centre més aviat comercial, però res més. I llavors, si el Helsinki, sobretot, que és la capital, sí que això està més desenvolupat, però per ser capital de país també és bastant petit, són 400.000 persones, més o menys, i això deixa molt a desitjar, aquesta part més social. Llavors sí que és veritat que les cultures nòrdiques m'han interessat molt, també em vaig fer classes sobre això, i els països del voltant, com ara bàsicament Suècia, perquè Noruega també és bastant semblant, però Suècia és com que té aquesta part nòrdica, però alhora són una mica els més europeus, no? Els més oberts, que és molta més població, tenen més immigració d'Europa i de la resta del món, és més... socialment són més actius.
Potser Finlàndia té aquesta part també més individualista pel clima que tenen allà, no? És a dir, que al final acompanya el fet de recloure's en un mateix el fred que fa allà durant els mesos més hivern.
El clima i també la història, perquè van ser part d'altres grans nacions com Suècia o més tard Rússia durant molts i molts anys, i llavors fa molt poc que són un país independent, des de principis del segle XX, i per tant s'han intentat crear molt com a país perquè ells estiguin bé, no? I les seves polítiques són enfocades cap als finesos, no cap a la resta de població o el que estigui passant al món. I per tant, això a Suècia sí que al ser l'imperi que va estar colonitzant molts territoris durant segles, aquesta part la té més avançada i són més... Bueno, són més gent i, per tant, és diferent l'adaptació que tu puguis tenir.
La relació és bona amb els països veïns?
Sí, la picabaralla està entre Suècia i Finlàndia, bàsicament, perquè cooperen en molts aspectes, juntament amb Noruega, Dinamarca i Islàndia, que són els com 5 països nòrdics que es consideren. Hi ha moltes cooperacions, tenen una, com si diguéssim, la ONU, però només de països nòrdics, però a nivell social de les persones, quan es coneixes, sí que fan moltes bromes de... és que els suecs, tal cosa, o els suecs fan, és que els finesos, tal cosa. És com aquesta típica baralla, com passa a molts llocs, però sí que la relació és bona. Amb Rússia, en canvi, van ser els que van permetre que s'independitzessin, perquè els van conquerir després de Suècia, i gràcies a això van poder després ser independents. Però
clar, perquè
relació...
no té... Si no m'equivoco, Finlàndia queda tocant a Rússia, eh?
Sí,
és
està...
directe.
Sí, sí, pots arribar a Sant Petersburg amb tren des de Helsinki fàcilment. I llavors Rússia, no és que tinguin mala relació a nivell... Les persones del carrer, diguéssim, directament no en parlen, no ho consideren tant el seu veí, no hi cooperen, no hi van, o sigui, sí que més cap al sud, que jo estava més al nord, però més cap al sud, sí que hi ha alguns poblats amb població russa, una mica, perquè està molt a la frontera,
clar,
però en general no se'n parla.
Molt bé.
I sí que el que és molt típic és que si creues el mar Bàltic vas als països Estònia, Letònia i Lituània, que són veïns també, però bastant més barats, sobretot a nivell d'alcohol, tabac i aquestes coses, llavors és típic agafar el ferri, comprar alcohol al sud i llavors tornar a pujar, com el que faríem nosaltres a Andorra,
clar,
doncs ells ho fan al sud.
Clar, evidentment també per aquestes taxes que abans ens comentaves, eh? Èlia, hem parlat de drets socials una mica, però si haguessis d'escollir una cosa que tu importaries a Finlàndia d'aquí, per què et decidiries?
Jo segurament importaria la festa major d'algun lloc o alguna tradició així festiva.
Que sigui una mica més de caliu, no?
Sí, perquè el concepte de festes, és molt, evidentment, també per les temperatures, no? Doncs amb recintes tancats, discoteques o carpes o el que sigui, i música, no? Música enllaunada, de típica comercial. Llavors sí que és veritat que destaquen molt pel heavy metal.
Pel heavy metal?
Sí, són el país amb més bandes de heavy metal del món.
En sèrio?
I la població es torna boja amb el heavy metal. Però és també una cosa que fan una part de la població i és un tipus de festa molt diferent a la que estem acostumats aquí i llavors no sé si encaixaria allà amb la població, però jo, si hagués de viure allà, m'importaria.
T'enduries una festa major catalana, eh?
Sí, sí.
Sens dubte. Èlia, només ens queda preguntar-te, si algú que t'està escoltant té aquesta mosca darrere l'orella de voler marxar, què li diries?
Que ho faci. Sí, sí. Que ho faci, que... pensi bé a on i sobretot també el que anirà a fer, no? Que li aporti, perquè al final sí que, sobretot al principi, quan encara no t'has acabat d'integrar o encara no t'has fet amb la gent i tal, l'important també el que et motiva és el que hi vagis a fer. Si no, és una mica complicat, però sí, sí, que hi vagi. No conec ningú amb males experiències en aquest aspecte i és molt enriquidor sempre conèixer gent d'altres països hi vagis una temporada llarga o hi vagis unes setmanes. Al final, mm-hmm. l'important és veure i conèixer món. I
haver-ho tastat tot, eh, una mica.
Sí, sí.
Molt bé. Èlia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa i haver-nos explicat la teva experiència. Esperem que en segueixis tenint moltíssimes més i que ens les vulguis explicar aquí a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, una abraçada.
Adéu.
Nina, quan et vaig conèixer canviar tot, vaig venir cap a tu en lo meu millor, ben suau dins jo, era un sentiment tot nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar, aferra'm molt fort que no sent mal, cada cop del meu cor és un sentiment tot nou. L'amor tan retxec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I llir dins un riu, això és el que som. Ningú més amic, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim vores, ah, ah. Recolzant-nos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat.
Això no ens passarà, dubte, no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà. I el missatge és ben clar, si aquest tic hem vist que no hi ha fi.
Penedès d'estiu, el magazín més fresc de Ràdio Vilafranca.